Mútua General de Catalunya us ofereix aquest espai.
Som a un minut d'un quart d'onze, una nova hora del matí de Catalunya Ràdio i arriba a aquesta hora el defensor de l'oient del matí de Catalunya Ràdio. Marta Cristé, què ens portes avui?
Doncs us porto una queixa sobre volum. En Daniel
volum
va escriure...
De?
De la televisió.
Molt bé.
En Daniel va escriure fa uns dies per queixar-se concretament del volum dels anuncis. Ell diu que ja fa temps que TV3 apugen un 25% el volum quan posen els anuncis i creu que això és molt molest perquè has d'estar pendent de quan s'acaba un programa i comencen els anuncis d'anar baixant i pujant el volum i és molest,
cansa,
el soroll,
cansa,
arribes
sí.
a sentir com soroll, no? I ell, però, ha escrit sobretot perquè creu que ara això també ha començat a passar a la ràdio. Ell
ah,
diu
sí?
que fins ara no ho notava i creu que ara, quan sent els anuncis i ens escolta, també nota aquesta diferència. No tan exagerada, però diu que també la nota. I, clar, perquè ens expliqui si això és cert i per què passa, doncs qui millor que el defensor de l'audiència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el Carles Pérez.
Carles Pérez, bon dia.
Bon dia, com estem?
Molt bé, i tu?
Bé, bé, bé.
Escolta, és veritat...
Treballant i atenent les queixes de
tothom. És veritat que TV3 els anuncis s'emeten amb més volum que els programes?
Vejam, tot això s'ha d'explicar ben explicat.
Perquè,
per exemple, si tu estàs escoltant una obra musical en la qual hi ha un pianissimo, el so és molt baix. I quan entra el fortissimo hi ha un gran contrast.
Sí.
Això sí que es pot produir. Ara bé, el que passa i succeeix, i parlo per TV3 i per Catalunya Ràdio i les emissores de la Generalitat, és que el so està limitat. El so que es treballa en el que són els mitjans de la corporació va des d'una banda, posem per cas, des de 0 fins a 10. Hi ha un aparell que es diu limitador, que no permet que mai passi d'aquí. Ara bé, tu estàs mirant una pel·lícula, estàs escoltant un programa, arriba un moment en el qual es fa una pausa i de sobte entra una publicitat. Aquesta publicitat pot ser que contrasti moltíssim amb el so que havíem deixat i que produeixi l'efecte sonor de que està entrant a molt de volum. Però mai pot superar el volum màxim d'emissió que tenen les emissores o que té la televisió. Sí que és cert que els publicistes, quan graven aquests anuncis, els empaqueten de tal manera amb un aparell que es diu compressor, que sempre està per damunt de la resta. Per tant, hi ha aquest contrast. Però no s'està infringint la legislació actual, perquè això està regulat per la llei de l'audiovisual.
Està clar, no s'està infringint, però sí que és veritat que quan algú nota que això està més alt... Doncs té tota la
sí,
raó.
El que passa que jo també puc dir, i ho vaig estar comprovant, és que no s'arriba a extrems que sí que a vegades es produeixen en altres emissores de les quals no puc respondre. Pot ser que hi hagi aquest contrast sonor, depèn d'on vinguis. Si tu, per exemple, en un telenotícies hi ha una pausa, imaginem, com que hi ha la musiqueta que ho separa, a vegades aquesta musiqueta és una mica vibrant, no? I després entra un anunci en el qual només hi ha una veu. Aquí no notaries tant de decalatge. Aquí notaries gairebé que l'anunci ha baixat.
I a la ràdio això ara també comença a passar?
No,
comença perquè abans no passava gaire, si més no.
A veure, a la ràdio tots els anuncis, abans de ser emesos, es comprova que no superin mai el màxim de decibels, que és així com es quantifica el so, d'emissió. Per tant, no poden anar per sobre del màxim d'emissió. Sí que hi pot haver aquest contrast. Si ara tu i jo estem parlant i de cop entra un anunci en el qual hi ha música, o per exemple poses a Bruce Springsteen, segur que fa més soroll del que tu i jo estem
fent
quan
sí.
parlem.
Però
es produeix aquest decalatge.
Pot ser, Carles, que ara els anunciants, quan ho graven ells o quan encarreguen els publicistes, sí que ho encarreguin a una mica més de volum, i per això que tu i en notava aquesta diferència que la ràdio abans no notava.
Aquí, com et deia, tota l'emissió es treballa entre 0 i 10, posem per cas, per posar una escala. Ara bé, quan empaqueten els anuncis, ells l'empaqueten entre 5 i 10, amb la qual cosa, fins i tot la nota més baixa o de menys volum en té més que la que seria normal, no sé si m'explico perquè
sí.
és una mica complex tot el tema, en l'emissió quotidiana. Tot s'empaqueta entre 0 i 10. Ells ho posen entre 5 i 10.
Clar.
No s'infringeix la norma perquè no se supera el volum, perquè el limitador, si poses més de 10, t'ho retalla i t'ho abaixa 10. M'enteneu?
Sí, perfectament.
A veure, aquest és un problema...
No, no, està clar. Sí, és que sí, en els dos casos, sense infringir cap legalitat. Però si
Exacte.
Algú nota, doncs té raó de notar-ho i no és que escolti les coses malament.
Vejam, es nota, i sí que t'ho puc dir, que a través de Televisió de Catalunya i el que és Catalunya Ràdio és molt matisat. En un moment puntual pot ser que hi hagi aquests contrastos, però mai se supera aquest límit, perquè hi ha aquest aparell que és el limitador, que és el que no deixa passar més sol.
Sí.
És com si tinguessis una mànega per la qual no hi pot passar més aigua que la que permet aquella circunferència.
Queda clar.
Doncs això és el que hi ha.
Queda clar,
veure,
Carles.
Això és un problema que es dona tot arreu. A França, per exemple, ho van estar estudiant el Consell de l'Audiovisual i va determinar que el que s'havia de fer era canviar la norma, i aleshores ara han dictaminat que el volum de la bateria publicitària no pot superar la mitjana dels 10 minuts anteriors d'emissió. Per què? Bueno, per equilibrar-ho millor. Fins i tot el Senat americà aquests dies ha determinat que farà una llei per intentar solucionar aquest problema. O sigui que no és una cosa d'aquí específica.
Està clar, està clar. Carles Pérez, defensor de l'audiència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, moltíssimes gràcies. Fins una altra ocasió. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.